El Cafè de Punt7 Ràdio, amb Pol Güell, Adrià Giró, Cels Naranjo i Francesc Toro.
Bona nit i benvinguts al Cafè de Punt7 Ràdio, un programa que estrenem avui amb molta il·lusió i ganes. Amb ganes de passar una bona estona de ràdio amb tots els que ens vulgueu acompanyar i amb la il·lusió de fer-vos companyia i aprendre els uns dels altres. Avui comencem el programa amb un equip jove que volem acostar-vos diferents temes que creiem i esperem que us siguin interessants. Volem acostar-vos temes d'actualitat o que siguin de l'interès de la societat i, en la mesura que les nostres capacitats ens permetin, explicar-los de manera clara i entenedora. A banda, també volem que el cafè sigui un espai per debatre, reflexionar, pensar i descobrir. Per fer-ho, no estic jo sol, sinó que m'acompanyen tres col·laboradors magnífics que també s'han volgut sumar en aquesta aventura. Així que jo ja callo i anem a saludar-los. Per una banda, tenim el nostre bufet d'advocats propis, que són en Cels Naranjo i en Francesc Toro. Bona nit.
Bona nit.
Bona nit.
Ens podeu explicar què és el que ens portareu en el programa?
Bé, doncs el que farem serà tractar notícies relativament actuals i notícies relacionades amb l'àmbit jurídic. Intentarem analitzar-les, intentarem comentar-les per entendre-les tots una mica millor.
I bé, què és el que ens porteu per al programa d'avui?
Avui tractarem l'eutanàsia, primerament unes qüestions conceptuals, veurem la regulació jurídico-penal en el nostre sistema, exposarem una notícia i obrirem una mica de debat.
Segur que serà molt interessant, ja que tots sabem que l'eutanàsia és un dels temes més polèmics en la nostra societat. I bé, com us he dit, al cafè tenim tres col·laboradors, així que anem a saludar el nostre altre col·laborador. Ell és l'Adrià Giró i és el nostre filòsof de capçalera. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit, què tal?
Bé, com he dit, ets filòsof, però què és el que faràs exactament al nostre programa?
Doncs mira, la meva aportació serà acostar la disciplina de la filosofia a la gent que no acaba d'entendre del tot el que representa aquesta disciplina. I d'aquesta manera corroborar que la filosofia pot influir molt positivament en l'àmbit personal, més del que un pot arribar a imaginar.
Tot un món per descobrir, segur. I què és el que ens portes per avui?
Avui, per començar, definirem bàsicament el què és la filosofia, què pot aportar, si és útil. Diguem-ne, vaja, una mica la introducció general de la matèria per tenir una base amb la qual poder reflexionar i així entendre més fàcilment els arguments que posarem sobre la taula en programes posteriors dels pensadors més rellevants de tota la història occidental.
Doncs bé, en el programa d'avui, a banda de les seccions dels nostres col·laboradors, també recordarem les notícies que ens ha deixat el mes de setembre, només les més destacades, que, com heu sabut, aquest mes ha vingut molt carregat, però a vegades sembla que amb la rapidesa en què ens passen les coses ens n'estem oblidant. Així que un cop presentat el programa i els nostres col·laboradors, comencem. Obrim ara un espai al cafè per recordar què passava ahir, o qui diu ahir, diu un 10 d'octubre com avui de fa uns quants anys. I és que el 10 d'octubre de 1860 naixia el poeta Joan Maragall, autor, d'entre d'altres, del Cant de la Senyera o La vaca cega. El 1798, els britànics ocupaven l'illa de Menorca. També 10 d'octubre de 1840 s'enviava al Regne Unit el primer segell de correus. No fa tant, el 1994, el palestí Yasser Arafat i els israelians Isaac Rabin i Simón Pérez rebien el Premi Nobel de la Pau. El 1985 moria el cineasta Orson Welles, director de Ciutadà Kane, entre d'altres pel·lícules, i protagonista d'una de les efemèrides de la ràdio, la recreació de la novel·la La guerra dels mons. El 1813 naixia el compositor Giuseppe Verdi, famós per haver escrit algunes òperes com La Traviata, Aida o Otello. El 1917 naixia el músic de jazz Thelonious Monk, un dels millors pianistes d'aquest gènere musical. I anem ara a fer una mirada enrere en el mes passat. No sé si estareu d'acord amb mi, però des que hem tornat de l'estiu els fets se'ns estan accelerant. Pràcticament cada dia ens llevem una gran notícia que es trasllada al peu del carrer. Tot plegat gira al voltant d'un gran tema, el procés català i la possible consulta al 9N, tot i que la realitat de la societat és molt més àmplia. És per això que, com que estem pujats en un tren d'alta velocitat en què cada vegada tot passa més de pressa, creiem interessant aturar-nos un moment i fer una parada i mirar què és el que ens ha deixat el poc temps de tardor que portem, que no és poca cosa.
L'any passat dèiem que en moments excepcionals calen decisions excepcionals. Ara ha arribat l'hora d'aquestes decisions excepcionals. Ara, demanem als nostres representants polítics que deixin de banda els interessos de partit i que actuen d'acord amb el moment i la transcendència històrica del moment que estem vivint.
Aquestes declaracions que acabeu d'escoltar són de Carme Forcadell, presidenta de l'Assemblea Nacional de Catalunya, fetes el dia 11 de setembre de 2014. Tots recordareu el passat 11 de setembre, en què 1.800.000 persones segons la Guàrdia Urbana i 400.000 persones segons la delegació del Govern Central es van concentrar a la Gran Via i a la Diagonal de Barcelona. Sigui com sigui, aquest és el gran punt de partida del curs d'enguany. A nosaltres ens agradaria destacar la diversitat de punts de vista que va generar la Diada en algunes publicacions. Podríem contraposar, per exemple, les portades dels diaris ABC o El Punt Avui. D'aquesta manera, ABC titulava amb un rotund «Massa apropia de la Diada per forçar la seva consulta il·legal», mentre que El Punt Avui titula amb un «Quedem al 9-N». Que cadascun tregui les seves pròpies conclusions. Però està clar que el dia 12 de setembre, el dia en què es van publicar aquests diaris, ningú podia afirmar que el 9 de novembre es podrà votar. De la mateixa manera que tots sabem que per la Diada, altres sensibilitats no necessàriament independentistes es van poder manifestar, com per exemple en l'acte de Societat Civil Catalana a Tarragona. Així que als nostres col·laboradors m'agradaria preguntar-vos si creieu que Artur Mas es va apropiar o va segrestar la Diada en favor del moviment independentista.
Aviam, vejam, jo penso que no, en un país democràtic que qualsevol pot pensar el que vulgui, no, diguem. Això és el que tothom sol dir. En la Diada simplement es va veure que la ciutadania vol votar, la ciutadania vol decidir el seu futur. El resultat ja és una altra cosa. Votar està molt bé, està tal, però l'important és votar i a partir d'aquí ja saber el resultat ja és una altra cosa. A partir d'això jo crec que ja veurem què pot arribar a succeir.
De cap de les maneres puc estar d'acord amb aquest titular quan en realitat el que ha passat en els darrers anys ha sigut que el poble s'ha fet seva aquesta data tan simbòlica i aquesta data tan especial, i se l'ha fet seva el poble, i què millor que el poble, no? Perquè és un moviment únic, m'atreviria a dir, que a tot el món. Hem tingut la manifestació més gran d'Europa i per tant, doncs, una Diada més, la tercera ja, molt especial, molt simbòlica, molt reivindicativa, i en cap cas Mas se la va apropiar, entre altres raons, perquè no hi va participar activament. De fet, va avançar els actes oficials el dia abans, a la nit abans, i de cap de les maneres hi va participar per preservar una mica aquesta figura institucional que té de neutralitat, i per tant no hi puc estar d'acord de cap de les maneres.
I Francesc, tu ara parles del poble. Creus que el poble es concentra bàsicament en les manifestacions que s'han celebrat durant 3 anys seguits, multitudinàries? I si és així, no sé si creus que des dels mitjans de comunicació i des de la societat en general es tenen poc en compte altres sensibilitats que no siguin les independentistes o proconsulta.
Quan anem al quiosc tenim tots els diaris, i quan posem la tele tenim tots els canals. I a partir d'aquí cadascú escull quin diari vol llegir i quin canal de tele vol escoltar. I per tant, evidentment, hi ha unes tendències editorials més marcades cap a un sentit i unes altres més marcades cap a altres sentits, però en cap moment podem parlar, com parlant des d'alguns mitjans, d'un adoctrinament, d'una manipulació. No, què passa? Que és que el poble es manipula a si mateix? No, el que estem és davant d'una reivindicació molt potent, i molt potent precisament perquè no la lideren els polítics, perquè no la tiren endavant els polítics, sinó que qui la tira endavant és el poble i és la societat civil. I de fet també va tenir lloc aquesta part de societat que no està tan d'acord o que legítimament no vol aquesta opció per Catalunya, doncs també va tenir el seu espai. El que passa és que ja vam veure, només simplement amb les xifres a la mà, quin va ser l'èxit d'aquesta, per dir-ho d'alguna manera, celebració alternativa. I per tant, doncs, crec que no hi ha color, que és una societat, la catalana, és una societat cohesionada, més cohesionada que mai, i també més activa que mai.
Bé, jo penso que no s'ha segrestat el dia de la Diada per part de l'Artur Mas ni del moviment independentista. Simplement qualsevol persona té dret a manifestar-se, com així està demostrat, a fer les seves expressions en públic, sempre i quan no interfereixi o molesti en el que els altres volen manifestar.
Doncs bé, si us sembla, continuem en el nostre recorregut per al mes de setembre, i és que una altra data clau d'aquest mes va ser el dia 18. Aquest dia els escocesos van votar en contra d'independitzar-se del Regne Unit. El resultat va ser d'un 55,3% de vots a favor de quedar-se a la Gran Bretanya, per un 44,7% en favor de la independència. Sens dubte, les comparacions amb el cas català són inevitables, tot i que hi hagi algunes grans diferències. En el cas escocès, el referèndum va ser pactat amb el Regne Unit i d'acord amb la legalitat que hi ha a la Gran Bretanya. A més, ambdues parts van comprometre's a acceptar el resultat del referèndum. Després de la victòria del Better Together, caldrà esperar si Cameron acaba complint finalment la promesa de donar més autonomia a Escòcia. Traslladant-ho al cas català, potser ens hauríem de preguntar tots plegats si no hauríem de trobar una solució dins els marcs polítics en comptes d'apel·lar sempre a les lleis. No sé què en penseu vosaltres.
Bé, la principal diferència que tenim respecte a Escòcia és, com he indicat abans, que mentre que a Escòcia qui va liderar el procés van ser els polítics, a Catalunya qui lidera, o com a mínim qui empeny, sobretot qui empeny, qui és el motor del procés, és la societat civil. I sí que és cert que la legalitat al Regne Unit és una altra, per la senzilla raó que el Regne Unit és un estat diferent i, per tant, doncs, òbviament no tindrem dos estats amb la mateixa legalitat. Però també David Cameron podria haver evitat, d'acord amb la seva legalitat, aquest referèndum, i en canvi no ho va fer perquè, tal com va dir ell mateix, per damunt de les seves conviccions a favor de la permanència d'Escòcia dins el Regne Unit, és un demòcrata. I com que és un demòcrata, doncs va permetre al poble escocès que decidís lliurement quin volia que fos el seu futur.
Llavors, creieu que és més aviat una qüestió de voluntat política més que no pas de marcs legals?
Totalment.
Absolutament d'acord.
Sí, de clar. Vols afegir alguna cosa, Adrià?
Sí, aviam, jo crec que per respondre aquesta pregunta de si va estar bé el referèndum a Escòcia, jo crec que s'ha de partir de la premissa que en democràcia s'hauria de poder votar sense que hi hagués cap problema al respecte, hauria d'entrar dins la normalitat. Dit això, penso que el problema de la legalitat que heu estat comentant s'hauria pogut solucionar amb un diàleg amb l'Estat, no? Diguem, com es va fer amb el referèndum o consulta escocesa.
Evidentment, penso que precisament la legalitat s'ha d'acatar, però amb una condició, i és que aquesta legalitat ha de ser la legalitat que ha sorgit del diàleg i que ha expressat el poble i amb la que està totalment d'acord, i és per això que la respecta, però no una legalitat que serveixi com a escut o com a imposició.
Bé, ara estàs obrint un debat molt interessant que potser seria una contraposició entre legalitat i legitimitat. No sé si vosaltres creieu, per exemple, que la desobediència civil, en el cas català, seria legítima.
És legítima, totalment. O sigui, el poble català el que vol és dur a terme una consulta amb la qual poder decidir el seu futur. Jo crec que això és legítim i si s'hagués volgut legalitzar, ja ho he comentat, el diàleg hagués estat possible i no veig el per què no, des de Madrid, no ens permeten dur la consulta que, vaja, jo dic que això és democràcia i democràcia és poder votar i democràcia és participar de la vida política.
Moltes vegades parlem de desobediència civil com si fos el caos, com si fos l'anarquisme, quan en realitat ha sigut un dels instruments que més ha fet avançar la humanitat al llarg de la seva història, per no dir un dels principals i un dels essencials. Sense anar més lluny, tenim exemples com, per exemple, el servei militar aquí a l'estat espanyol. Doncs, si es va abolir va ser precisament per la pressió que van exercir doncs, milers de ciutadans insubmisos que es van negar a donar un any de la seva vida a l'exèrcit. Però no només això, també el vot de les dones als Estats Units, els drets de la gent de pell fosca a diferents estats, la insubmissió, la desobediència, és en molts casos, més que una insubmissió o una desobediència, és una obediència als propis principis i al progrés i el que en realitat, pensant-ho des d'un punt de vista moral, és elemental i és fonamental, com és un dret tan democràtic i... És a dir, per què no podem exercir el nostre dret a vot? Si estem parlant, a més, d'una consulta. Anem a votar i anem allà què vol la majoria del poble de Catalunya. Perquè per un costat ens estan dient no la podeu fer perquè és il·legal, però és que després d'això ens diuen, una mica amb la veu petita, amb la boca petita, ens diuen no, però és que si la féssiu igualment seríeu minoria perquè sou minoria. Home, segurament no ens la deixen fer perquè ells saben que com a mínim hi ha possibilitats que el resultat que surti d'aquesta consulta no sigui el que a ells els agradaria.
De esta introducción, pues yo creo que deducirán ustedes que lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del Gobierno de España. Dimisión que ya anticipé la semana pasada al presidente del Gobierno y que hoy mismo, en distintas conversaciones, la última hace muy pocos minutos, pues le he ratificado como consecuencia de la decisión adoptada por el Gobierno en relación con la retirada del anteproyecto de ley de protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer.
Així anunciava l'exministre de Justícia, Alberto Ruiz Gallardón, la dimissió després del fracàs del projecte de llei de protecció del concebut i els drets de la dona, més coneguda com la llei de l'avortament. Aquesta havia estat una de les mesures més polèmiques de tota la legislatura. Amb la dimissió de Gallardón, la llei de l'avortament queda en via morta. Són molts els analistes que afirmen que, trobant-nos a mig any de les eleccions municipals i a un any de les generals, Rajoy ha volgut aturar un dels projectes de llei que més rebuig ha aixecat inclús dins dels propis votants del Partit Popular. Us sembla una mesura electoralista la suspensió de la llei de l'avortament?
Depèn de què entenguem per electoralista, no? Perquè el que han fet ha estat reconèixer un error, tenen col·lectius i lobbies d'alguna manera del seu costat més conservador que segurament els ho faran pagar i de fet ja s'han manifestat, però sí que és cert que aquesta reforma generava un ampli rebuig social i, home, electoralista des del punt de vista del mal menor, doncs en aquest sentit potser sí.
Doncs és probable. Certament que hi ha hagut alguns arguments d'oposició que els poden fer perdre vots, per exemple en el cas de la Conferència Episcopal Espanyola, que s'hi ha mostrat en desacord, en contra. Però crec que en certa mesura pot ser una estratègia electoral per no perdre més vots dels que podien guanyar d'aquest tipus d'institucions.
Penso que sí, que és una mesura totalment electoralista, tot i que, com comentaven els companys, ha generat un contrarrebuig. Ha sigut un ministre molt polèmic en tots els aspectes. Ha vingut aquí a fer una batalla legal, a reformar-ho tot, a posar taxes judicials i ha generat un rebuig que justifica aquesta dimissió.
Doncs bé, si us sembla, continuem en el nostre recorregut i marxem ara cap al 26 de setembre, dient que va comparèixer Jordi Pujol al Parlament. En un primer moment va ser la notícia de l'estiu, la confessió de Jordi Pujol que tenia una herència no declarada a Andorra. Dos mesos després de la confessió, l'expresident de la Generalitat va anar al Parlament a donar explicacions i respondre les preguntes dels diputats. Després d'una primera intervenció en què Pujol va explicar la procedència de l'herència del seu pare, cada grup parlamentari va formular les preguntes que van considerar oportunes, en alguns casos sobre temes que anaven més enllà de l'herència de Jordi Pujol. Tot i això, el punt que més controvèrsia va provocar va ser la resposta de Pujol als diputats. L'expresident no va respondre a la gran majoria de les preguntes dels diputats, però sí que va poder defensar la seva gestió, esbroncar els parlamentaris i fer una afirmació de contingut poc clar.
I si tot hagués sigut tan corrupte, no s'hauria aguantat. Per tant, jo reclamo, quedo una mica sorprès d'aquest to en què no s'aguanta res, que no hi ha res. Escolti, i que sense donar-se a la gent que si va segant, diguem, la branca d'un arbre, al final cau tota la branca, tots els nius que hi ha. No, és que només caurà aquell d'arrà, no, cauran tots. I haurà sigut responsabilitat de tots els que han practicat aquesta mena de política.
Bé, després de tota la controvèrsia que ha aixecat el cas Pujol, considereu suficients les explicacions de l'expresident?
Per res, jo crec que en aquestes declaracions s'observa, al meu entendre, fins i tot una amenaça, no? Una amenaça cap als polítics pels quals estava dirigint. La metàfora de l'arbre i els nius que poden caure porta a pensar que hi ha coses que encara no sabem i que potser no sabrem mai. Per tant, a més de considerar que en el Parlament no va explicar res de nou, Jordi Pujol hauria de donar les explicacions que es mereixeria al poble català.
Bé, sens dubte les explicacions de l'expresident Pujol insuficients. De fet, havien de servir per aclarir i sembla que en lloc d'aclarir doncs, encara va deixar més coses en l'aire, no? Amb algunes expressions de les que va fer servir. Ara bé, dit això, doncs, una cosa és la seva conducta presumptament il·lícita i una altra cosa és la seva conducta o el seu treball polític durant el temps en què va estar exercint les seves funcions com a president de la Generalitat de Catalunya. Crec que una cosa s'ha de destriar de l'altra i hem de fer una valoració conjunta. No podem valorar només quedar-nos en aquell fet en concret. No es tracta de defensar-lo, però tampoc d'acusar-lo des d'un punt de vista moral més enllà del que ha fet, que sigui jutjat, si així es correspon, d'acord amb la justícia, des d'un punt de vista imparcial. Però al mateix temps crec que s'està fent per part de l'Estat una manipulació, aquí sí, una manipulació de l'opinió pública. De fet, només cal observar els SMS que s'intercanviaven l'exnòvia de Jordi Pujol i el president del gabinet del president del govern espanyol, en què aquest segon li demanava a Victoria Álvarez que publiqués, que denunciés el que ella sabia sobre sobre el fill d'expresident per, literalment va dir, salvar Espanya. Doncs aquí ens trobem una situació semblant. S'està instrumentalitzant en aquest cas, s'està intentant fer doncs, més polèmic, més influència de la que en realitat segurament hi ha. I de fet, sense anar més lluny, tenim també indicacions, com a mínim indicacions prou serioses i prou reals d'una suposada comptabilitat B del Partit Popular que entre altres noms hi apareixia el de Mariano Rajoy, no? I en canvi en aquest cas sembla com que ha quedat allà tapat i bé, que ja ningú se'n recorda. Doncs tots, també el de Jordi Pujol per suposat, tots els casos han de ser investigats i jutjats d'una manera imparcial i sense interessos polítics darrere, que és el que està passant moltes vegades.
D'explicacions mai n'hi ha prou enlloc, evidentment. I, per altra banda, el mínim que podia fer era anar doncs, a intentar explicar-se d'alguna manera perquè no tenia, diguem, l'obligació legal de fer-ho i ja m'agradaria saber també quants altres polítics que dirien que tot el que han de declarar ja ho faran davant dels tribunals.
Doncs bé, si us sembla, anem ja a l'última aturada d'aquest recorregut i és que el 27 de setembre Artur Mas va firmar el decret de convocatòria de la consulta popular no referendària del 9 de novembre. Les dues preguntes ja les coneixeu tots. Vol que Catalunya sigui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent? La signatura del decret va obrir un panorama incert, ja que el dilluns següent el Tribunal Constitucional va suspendre l'urgència tant el decret de convocatòria de la consulta com la mateixa llei de consultes. Artur Mas defensava així la legalitat del decret.
Respecte als marcs legals, és sota l'empara de la llei de consultes aprovada pel Parlament de Catalunya el passat 19 de setembre que signo aquest decret perquè els catalans i les catalanes puguin opinar sobre el futur polític que volen per a Catalunya. Una llei que és conseqüència de la competència exclusiva en matèria de consultes populars que defineix l'Estatut en vigor. Una llei constitucional i estatutària que demanem que sigui respectada. Una llei que empara una consulta que ha de permetre a la Generalitat exercir la iniciativa legal, política i institucional que li pertoca i li correspon.
Doncs aprofitant que tenim dos juristes a la sala, creieu que hi ha alguna possibilitat perquè es pugui celebrar la consulta de manera legal?
Bé, de manera legal, si tant la llei de consultes com el decret de convocatòria pel 9-N no són portats al Tribunal Constitucional pel govern espanyol, pel president, estan dins la legalitat, evidentment, i de moment ho segueixen estant perquè sobre això no ha caigut una resolució, és a dir, el Tribunal Constitucional el que ha fet és admetre a tràmit aquests dos recursos independents que ha interposat el president del govern espanyol perquè està legitimat per fer això, per presentar un recurs d'inconstitucionalitat, al igual que ho poden fer 50 diputats, 50 senadors, el defensor del poble, doncs ho ha fet el president. En tant això estigui suspès, no pot desplegar efectes, però és el que deia, no hi ha una resolució de fons encara, per tant, el tribunal ho ha suspès perquè així ho va demanar el president i així està previst, que és unes qüestions en principi només formals. Després és quan s'haurà de pronunciar, discutir i argumentar el per què sí o per què no és compatible amb la Constitució i dictarà una sentència en què, si declara la inconstitucionalitat, anul·larà aquestes disposicions i si declara la constitucionalitat seguiran estant vigents o les pot declarar constitucionals, però amb unes interpretacions marcades pel tribunal.
Doncs bé, tanquem ja el nostre repàs al mes de setembre i alguns ens direu que ens hem deixat moltes coses. I ben fet que fareu, ja que podríem haver parlat del conflicte de l'Estat Islàmic i la Jihad, de l'inici del curs escolar amb la LOMCE, dels pressupostos de l'Estat pel 2015, el conflicte a Ucraïna, el deute de la Banca Espanyola amb el Banc Central Europeu o la nominació de Miguel Arias Cañete per a la Comissió d'Energia de la Unió Europea, entre de moltes altres notícies. Sigui com sigui, esperem que aquest exercici us hagi servit per recordar d'on venim, per poder pensar cap on anem en el nostre futur més immediat. I ara ja aixequem la persiana del nostre bufet d'advocats i és que, com ens han anunciat avui, en Cels i el Francesc ens portaran un tema que sempre se n'ha parlat molt en la nostra societat, com és l'eutanàsia. És així, oi?
Evidentment, avui tractarem sobre l'eutanàsia, que juntament amb l'avortament o interrupció de l'embaràs i l'experimentació genètica humana constitueix alguns dels principals desafiaments tan ètics com jurídics en la nostra actualitat. L'eutanàsia, segons la Reial Acadèmia Espanyola, en termes mèdics, és aquella mort sense patiment físic, i així mateix ho defineix l'Institut d'Estudis Catalans com a mort sense sofriment. I a continuació en Francesc ens farà algunes precisions de com es regula l'eutanàsia a efectes juridico-penals en el nostre ordenament.
Bé, doncs l'article 143.4 del nostre Codi Penal el que permet és l'eutanàsia passiva i l'eutanàsia activa indirecta. El que no permet és l'eutanàsia activa. Anem ara una mica a desgranar aquests conceptes una mica tècnics. Bé, quan tenim una persona, d'entrada és imprescindible que es donin dos requisits. Un, que la persona pateixi una malaltia greu o d'un risc mortal irreversible. I l'altre és que hi hagi una petició expressa i seriosa i inequívoca d'aquest malalt. Quan es donen aquests dos requisits, el que permet l'ordenament jurídic és que a aquesta persona se li pugui deixar de, per exemple, desconnectar la sonda que la manté en vida. En aquest cas estaríem davant una eutanàsia passiva. Però també es permet l'eutanàsia activa indirecta. Què és això? Doncs estem davant l'eutanàsia activa indirecta quan li subministrem medicaments per alleujar-li el patiment, però aquests medicaments el que fan al mateix temps que li alleugen el patiment, el que fan és reduir-li una mica la vida. En aquest cas, també es permet aquesta opció per part de l'ordenament jurídic. El que no es permet, i és constitutiu de delicte d'acord amb aquest article, amb l'article 143 i del Codi Penal, és l'eutanàsia activa directa, és a dir, directament matar la persona. Una persona està patint, la persona vol morir, sempre en tots els supòsits ha de concórrer aquests dos requisits imprescindibles. Una voluntat de morir, però al mateix temps que hi hagi una malaltia greu o de risc, un risc mortal irreversible, o que produeixi greus patiments permanents i difícils de suportar aquesta persona. Per exemple, un càncer terminal és l'exemple més típic. Doncs clar, doncs, evidentment, doncs, una sortida és la típica persona que demana morir-se per alleugir aquest patiment, per deixar-lo de tenir. I en aquest cas, si nosaltres agaféssim, per exemple, una pistola o simplement un verí i li donéssim a aquesta persona, sí que estaríem cometent un delicte.
Bé, com molt bé ens ha explicat en Francesc, ens trobem aquesta regulació penal en el nostre ordenament. Castiga, doncs, la inducció al suïcidi, és a dir, induir una persona a que es suïcidi. També castiga el fet de cooperar el suïcidi d'una persona o de cooperar fins al punt de matar aquesta persona. Fins aquí estem en un àmbit. I l'altre àmbit és el que nosaltres comentàvem de l'eutanàsia, que es castiga la que és activa i directa, que consisteix en, per exemple, posar una injecció letal en aquest malalt terminal per fer que mori i deixi de patir. Doncs està castigat, a diferència d'altres llocs. El que dèiem que es permet és l'eutanàsia indirecta i la passiva. Però també cal recordar que el malalt té dret a rebutjar un tractament mèdic. Es pot oposar a un tractament mèdic, a no ser que s'hagi d'imposar coactivament per raons de salut pública o altres interessos molt forts i prevalents, però en principi el malalt sempre té el dret de rebutjar el tractament mèdic perquè la imposició coactiva del mateix podria ser il·lícita i constitutiva inclús de delictes de coaccions o eventualment de lesions. Ara explicarem una notícia sobre l'eutanàsia. L'eutanàsia està permesa en diferents estats. Està permesa a Holanda, a Bèlgica i a Luxemburg. I fa uns dies, al mes de setembre, hi va haver un violador belga, un cas d'un delinqüent belga que es trobava intern a les presons, que va decidir que volia morir. Aquest reclús feia 30 anys que estava a la presó, i es veia incapaç de tornar a la societat, es veia incapaç de reincorporar-se sense tornar a delinquir, tornar a entrar a la presó, estava fart d'estar a la presó i es veia incapaç, doncs, per continuar amb la seva vida. Què fa? Doncs demana acabar amb la seva vida i al·legant que no pot superar els instints i que no vol seguir a la presó. Un equip de metges li va donar la raó. Per què? Doncs perquè precisament un dels requisits és que un grup de 3 metges o facultatius donin, diguem, el vistiplau i després fins i tot s'ha de passar pel jutge perquè se li pugui, per exemple, posar una injecció letal i acabar amb la seva vida. Tenim aquí també una altra controvèrsia que va sorgir, és a dir, per què va passar en aquest cas? És a dir, la gent a Bèlgica no es van estranyar de que volgués morir, perquè ja és una cosa acceptada, sinó que va suposar, en certa manera, posar en evidència un fracàs de les polítiques de reinserció, de la capacitat de reintegrar els interns a la societat, que és aquell objectiu teòric de tota pena de presó privativa de llibertat. I a continuació obrirem una mica de debat sobre l'eutanàsia, sobre si eutanàsia sí o no, dret a la vida, dret a la mort, etc.
Bé, doncs, home, amb el tema que esteu plantejant, potser la pregunta seria: ens hem de plantejar, la vida és un dret o és una obligació? És a dir, tenim el dret a viure, se'ns ha de permetre viure o estem obligats a viure fins que morim per causes naturals? No sé què en penseu vosaltres.
Des d'un punt de vista legal, el Tribunal Constitucional ha indicat que sí que hi ha dret a la vida en sentit positiu, és a dir, tots tenim dret a viure, però en canvi no tenim dret a la vida en sentit negatiu, és a dir, no podem renunciar a aquesta vida. Tenim dret a acceptar-la. És una mica potser difícil d'entendre, però és una cosa, un concepte molt abstracte, però així ho ha indicat el Tribunal Constitucional en la seva jurisprudència. I per tant, bé, aquesta polèmica, sí, també hi ha un dret a la vida en sentit negatiu, en sentit de poder disposar d'aquesta vida per fins i tot treure'ns-la.
Però llavors, això que ens estàs plantejant, a priori pot sonar una mica contradictori, perquè entenc jo, sense tenir els coneixements legislatius que teniu vosaltres, que un dret és una cosa que tu tries exercir. En el moment en què l'has d'exercir obligatòriament, no seria un deure o una obligació?
Dit d'una altra manera, tenim dret a la vida només en una direcció. És a dir, tenim dret a que ningú ens tregui la vida, però en canvi no tenim dret a treure-la nosaltres tampoc, o a autoritzar algú altre perquè ens la tregui. És a dir, tenim dret a que l'Estat i qualsevol altre individu no ens tregui i ens protegeixi la vida, però no podem cedir, no tenim la titularitat absoluta, per dir-ho d'alguna manera, de disposar, de poder autoritzar algú o a nosaltres mateixos per treure'ns aquesta vida.
Efectivament, com està dient en Francesc, ens trobem amb aquest aspecte, que l'article 15 de la Constitució espanyola atorga el dret a la vida, és un dret fonamental i precisament és un dret, és inalienable, imprescriptible, però no es pot disposar d'ell, és a dir, que en realitat sembla com que sí existeix una obligació de viure, tal i com està configurat.
Jo penso que aquest debat té unes arrels històriques bastant rellevants, és a dir, actualment els éssers humans hem tendit a donar la vida com un regal, no? La vida com quelcom important, no? Com quelcom que val la pena. Val la pena viure, val la pena bueno, en aquest sentit, és a dir, i en el fons ens hem de plantejar la pregunta de si la vida és realment un regal o no, és a dir, quan tu et regalen alguna cosa, en aquell moment tu et sents feliç, et sents content, et sents bé. La vida és això, la vida és viure bé, o sigui, no sé si m'enteneu més o menys per on vull anar. Sé que és una perspectiva, la vida humana és sagrada. El component de religiositat que hi ha en el portar la vida com alguna cosa bona, alguna cosa que val la pena. Per què no triar, si tenim el dret a viure, el dret a morir, com el dret d'avortar? La dona té dret a avortar perquè en el seu cos ella ho decideix. Doncs si algú pretén pensar, dir, val la pena viure en un món de sofriment, si el dona el món com alguna cosa en la qual sofrim i duem a terme accions que ens fan patir i sofrir, depèn de la perspectiva individual de cadascú. Jo el que passa és que crec que des del punt de vista filosòfic tendim a l'error d'atribuir la vida com a quelcom bo, és a dir, com alguna cosa que val la pena. A veure, és a dir, jo crec que som uns privilegiats nosaltres al viure en aquí, en Occident, no, diguem, però hi ha altres territoris en el món en els quals viure és un verdader infern, no? Podríem dir, no sé, aquí depèn cadascú o la sensibilitat que tingui respecte a això, però
sí, jo coincideixo amb el que dius tu. De fet, Potser, més que plantejar-nos la vida com un real, potser és una cosa neutral. Al cap i a la fi, ningú tria néixer ni tria no néixer. És una cosa que ens trobem a sobre i que l'hem d'afrontar nosaltres mateixos.
Per això jo preguntava, si tu, és a dir, poguessis triar viure, viuries? Si tu estiguessis, vés a saber, en un món ideal, en un món on Déu, posem que existeix un ens, un Déu que et diu, vols viure? Mira, tindràs això, tindràs aquesta vida, tal, tu viuràs? O sigui, sabent tot el que pot aportar a viure? És a dir, val, si neixes en un continent en el qual pots arribar a viure bé, a tenir feina, a tenir una vivenda...
Però... Una vida digna.
Una vida digna, exacte, en el punt de dignitat, no? I és això, el punt de vista de religiositat que ens han introduït des de el temps dels temps, diguem, des de Sant Agustí o aquesta època antiga, edat mitjana, donant la vida com a una cosa bona. Bueno, aquí cada un pot triar el que vulgui, cada un pot tenir la perspectiva que ell vulgui, no? Però és el meu punt de vista.
Bé, i en aquest sentit sí que té raó, perquè la religió ha tingut aquesta influència. La nostra legislació, el Codi Penal que tenim de 1995, ha estat reformat, ha estat canviat en diferents aspectes, però no en aquest. L'eutanàsia activa directa sempre ha estat regulada de la mateixa manera en aquest Codi Penal. I la pregunta estaria en si s'ha de despenalitzar o no l'eutanàsia, en què penseu, si s'hauria d'eliminar o no, i en cas de que s'hagués d'eliminar s'hauria, suposo, de preveure una regulació, quan es pot aplicar, amb quins procediments, etc.
Un apunt simplement, no confonguem, és important que ara no confonguem dret amb justícia. Dret és el que diu l'ordenament jurídic. Potser una norma diu que tothom qui tingui el cabell negre doncs ha de pagar una multa, per posar un exemple, i aquesta norma és dret. Serà injusta segurament per la majoria, però aquesta norma és dret. Per tant, ara el que anem a parlar no és del dret, sinó de la justícia. El dret és el que és i la justícia és el que hauria de ser. I és important tenir-ho clar, perquè si comencem a barrejar els dos àmbits, doncs clar, entrarem aquí en un embolic difícil d'entendre.
Exacte, està bé fer aquesta aclaració de termes. Bé, doncs jo crec que és un tema que a mi em resulta especialment complicat pronunciar-me. I he pensat moltes vegades i no sé, no acabo d'arribar mai a la conclusió si tenim dret a desfer-nos de la nostra vida segons la nostra pròpia voluntat. La veritat és que jo crec que una persona que no pot dur una vida digna, o bé per una greu malaltia, o bé perquè té unes condicions de vida pèssimes, sí que està legitimada, independentment del que diguin les lleis, per posar fi a la seva vida si aquesta és la seva voluntat. Una persona que pot portar una vida digna, doncs la veritat és que a mi em surten arguments tant com per pensar que sí que té motius per fer-ho, si és el que desitja, com motius per pensar que no té, que no ho hauria de fer. No sé què en penseu vosaltres.
Ara em fas pensar en una novel·la de Pablo Coelho, Verónica decide morir, no sé si us l'heu llegit, però en ella, la noia, que la protagonista, la Verónica, té una vida normal, és una noia atractiva, una noia que treu bones notes a l'escola, tots els nois li van darrere, i ella arriba a la conclusió de que no és feliç, i el fet de no ser feliç la porta a voler suïcidar-se. És a dir, clar, pots tenir una vida normal, del qual anomenem normal doncs el que tothom té avui dia, però tot i així no ser feliç i arribar a la conclusió de voler deixar de viure. Molts filòsofs han parlat d'aquest tema al llarg de la història i ara em ve al cap a Schopenhauer, el qual deia que l'ésser humà no és bo ni dolent. Lluitem els uns als altres. No hi ha ni bons ni dolents. És una lluita comuna entre tots per sobreviure en un món dolent. És a dir, els éssers humans no som ni bons ni dolents, és el món el que és dolent i el que se n'adona pot dur a terme el que sigui, o aïllar-se de la societat actual o bé, o dur a terme altres solucions, però és el que és això, el fet de no ser feliç tot i viure en un àmbit adequat.
Per què el món és dolent segons aquest filòsof?
Perquè els éssers humans es regeixen per desig. És a dir, tu desitges el que sigui, un objecte, una persona, tu el vols, aquell objecte, i tu el desitges. Tu fas tot el possible per aconseguir-lo. I quan el tens, perds això. Ho perds. I llavors vas a una altra cosa. I així successivament. No hi ha... O sigui, i això en el món ho defineix com absurd, com una absurditat. Per això m'agrada Schopenhauer, per aquesta manera de pensar en el món, com a quelcom dolent. desitgem tota mena d'objectes, tota mena de persones, i al final sempre és el mateix, sempre desitgem, i quan ho tenim perdem el desig. És completament absurd. Per això la solució d'aïllar-se de la societat i aïllar-se en un món budista, ja que és una, llegia molt filosofia budista, però bé, és aquesta... M'entens, no?, el que et vull dir una mica?
Doncs bé, hem començat parlant de l'eutanàsia, hem acabat amb Schopenhauer, i si us sembla ja acabem la secció dels nostres advocats. No patiu, que tindrem més ocasions per parlar i debatre. I si us sembla ja ens anem cap al nostre espai de filosofia, que ja ens l'estava avançant ara l'Adrià.
Mora na filosofia pra que rimar amor i dor.
Doncs bé, Adrià, ja ens has avançat Schopenhauer ara mateix.
Sí,
ens has dit que avui ens vindries a introduir la filosofia. Doncs tu diràs, a veure, què és aquesta cosa que fa que tots us veiem com bojos, però que no ho sou.
Exacte, moltes gràcies, Pol. Doncs sí, avui en el programa s'intentarà donar una visió pròxima i senzilla sobre les principals temàtiques que al llarg de la seva història ha donat a conèixer la filosofia occidental. Els grans pensadors de la història de la filosofia van dur a terme una sèrie de teories relacionades amb una multiplicitat de temes: ètica, estètica, epistemologia, política, religió, entre moltes altres que aquí tractarem, amb un llenguatge que ajudarà fàcilment la seva comprensió, i ja veureu que podreu més o menys començar a introduir-vos en aquest món. En aquest primer programa em limitaré a explicar què és la filosofia, no? Ja que constantment, i per desgràcia en l'actualitat, molta gent sol infravalorar aquesta disciplina sense ni saber el que realment produeix. Segons l'Institut d'Estudis Catalans, filosofia és l'estudi metòdic i crític de la realitat, el coneixement i l'acció, que aspira a donar-ne l'explicació darrere i orientar la vida humana. És a dir, una disciplina d'estudi que els éssers humans hem utilitzat i que també, lògicament, utilitzem avui dia, per intentar donar una explicació raonable a les preguntes que s'ha fet la humanitat per excel·lència, les quals no hem obtingut mai una resposta clara i sense tenir la certesa de si alguna vegada la podrem obtindre en la seva totalitat. És això el problema de la filosofia, el fet de no saber mai si aconseguirem la resposta a la pregunta. El fet de filosofar porta implícit el pensar per un mateix, el preguntar-se sobre les diverses qüestions que poden arribar a treure'ns la son d'intentar-nos-les plantejar. Per exemple, quin és el sentit de la vida? Els éssers humans som lliures? La realitat és realment, valgui la redundància, com la sentim? Hi ha vida després de la mort? Existeixen el bé i el mal, com deien fa un moment amb Schopenhauer? Aquestes i d'altres problemàtiques són les que els pensadors més importants de la història han intentat respondre, però que, a la vegada, si se'n segueix discutint, és símptoma de que encara no tenim cap resposta que conclogui en una veritat objectiva absoluta. Per tant, la pregunta que jo ara dono a la taula aquí als meus companys i que dirigeixo també a la gent que ens escolta és: què imagineu quan penseu en filosofia? És a dir, què penseu quan se us ve la paraula i dir què s'hi tracta, què es fa?
Aquells filòsofs que tot el dia van amb la barba reflexionant, pensant, observant, mirant el cel, parlant amb la gent...
Més o menys el mateix, la veritat, eh? Filosofia, sens dubte, té molta més importància, penso, del que en realitat se li dona, tant des d'un punt de vista social, que té poc prestigi la carrera, com des, bé, i també per les sortides que té, no?, moltes vegades, com des d'un punt de vista del concepte, no només del valor, sinó del concepte, no? Es pensa que és una cosa, penso que és una cosa molt més diferent, en el sentit que s'aplica molt més en el dia a dia i que, de fet, doncs, amb el dret sembla que està més clar, no?, perquè com que tenim normes a tot arreu, doncs es veu més clar, però totes aquestes normes, o sí, totes, tenen un component o un refons filosòfic, i això, doncs, cal tenir-ho en compte, i molta gent no n'és conscient, i si no hi ha unes idees darrere, doncs al final seran normes senzillament arbitràries. I el mateix en la política. Cada dia surten polítics a les notícies, i deia, no recordo quin autor, deia que un polític necessita ser filòsof, perquè si no és filòsof un polític, es redueix a un simple administrador, i per tant, bé, penso que se li hauria de donar molta més importància de la que se li dona.
Bé, de fet, m'imagino, tu ja ens ho aniràs descobrint, és que la filosofia està present en la vida quotidiana de manera indirecta, no en som conscients. Però, per exemple, cada dia ens omplim la boca amb paraules com ètica, moral, valors, això s'hauria de fer així, no s'hauria de fer aquesta altra manera... No sé, són molts els exemples que trobes de moments en què hi ha un debat, una reflexió, un espai per pensar, en què veiem que hi ha contradiccions i que l'important és resoldre-ho a través del pensament i el diàleg.
Exactament, és a dir, la filosofia influeix en una gran quantitat de matèries en les quals la gent del carrer, la gent que podem aturar qualsevol pel carrer i dir filosofia, em pot dir què vol dir? I, i la persona em podrà dir, ah, no, filosofia, sí, allò, idees, no? Com transcendint d'aquest món, no? Una altra cosa. Però en el fons és el que deia el francès, en filosofia política, per exemple, la justícia, la teoria del bé, en estètica la teoria de la bellesa. La filosofia entra en una gran diversitat de temes. Bé, doncs, a partir d'aquí, seguirem, i a partir de la premissa que filosofar és pensar per un mateix, com ja he comentat, podem deduir que, sense conèixer el pensament dels filòsofs més importants de la història, no podem dur a terme un raonament filosòfic treballat, ja que a l'hora de defensar una opinió poc reflexionada, diguem, pot provocar que no sigui convincent en comparació d'altres que puguin tenir una estructura i una argumentació més preparada. Per tant, jo m'atreviria a dir que la filosofia no és solament un món en el qual qualsevol pot dedicar-s'hi amb una facilitat diversa, requereix esforç, una preparació a base de moltes lectures, de llegir molta filosofia i molta paciència amb segons quin autor degut a la seva dificultat a l'hora de transmetre els seus plantejaments. No sé, no recomano a ningú a llegir Hegel quan vulgui llegir filosofia, la veritat. No ho recomano, és un infern, de debò.
Es necessita un bagatge previ, oi?
Sí, es necessitaria un diccionari Hegel espanyol o Hegel català, vull dir... És complex. De la mateixa manera, tampoc hi ha una edat per començar a filosofar. Qualsevol s'hi pot arribar a dedicar. Hi ha una gran quantitat d'obres introductòries amb les quals qualsevol pot introduir-s'hi fàcilment. M'agradaria citar-ne una d'elles, d'André Comte, un filòsof actual, cito textualment de l'obra Invitación a la filosofia, llibre que recomano, ja he dit, a tothom qui vulgui endinsar-s'hi d'una manera senzilla. La filosofía no es una ciencia, ni siquiera un conocimiento, no es un saber entre otros, es una reflexión sobre los saberes disponibles. Amb això el filòsof francès, filòsof actual d'altra part, vol transmetre que la filosofia és com una eina, no? Una eina que pot utilitzar-se per arribar a qüestionar els sabers que ja existeixen, per si són els autèntics o no, molt important, a través dels nostres propis coneixements. Com ho fem, això? Doncs preguntant-nos a nosaltres mateixos per la nostra manera de pensar, els nostres ideals, el pensament de la gent que ens envolta, sobre el món, la societat, etc. Arribem a la conclusió, doncs, que filosofia consisteix en intentar obtenir respostes a les preguntes fonamentals mitjançant el raonament sense acceptar les opinions purament convencionals o la resposta fàcil a la qüestió, és a dir, ja ho hem comentat. Els primers filòsofs de la Grècia antiga van ser pensadors els quals no trobaven satisfactòries les explicacions que en aquell moment es donaven, sobretot una sèrie de temàtiques que en aquell moment enumeraven el mite, els mites. Per consegüent, van començar a buscar respostes amb una base racional a través de la raó per poder donar-hi més de sentit. Com deia Aristòtil, los hombres comenzaron a filosofar movidos por la admiración y siguen haciéndolo. És a dir, en comptes de quedar-se amb una explicació del món basada en déus o mites, com ja he dit, es va buscar progressivament una forma racional de domini del món, el qual es va anomenar logos. Això és el pas, això se'n diu el pas del mite al logos, el pas d'aquesta transició. Aquesta transició, com he dit, es manifesta en la diferència entre un llenguatge narratiu d'històries sobre déus i un llenguatge argumentatiu basat en la raó. Vegeu la diferència, no? Un llenguatge, una explicació més verbal i l'altra una explicació ja més fonamentada, amb argumentació, amb tota una sèrie de proves mitjançant la raó. Tornant a mencionar Aristòtil, per justificar l'esmentat, Aristòtil, un dels filòsofs, diria, més influents a tota la història del pensament occidental, degut a que va tractar tots els temes que un pot començar a buscar, tant d'ètica com del que sigui, va parlar de qualsevol tema. Los mitólogos han reflexionado solo de modo comprensible para ellos mismos y no nos han tomado en consideración. La información hay que buscarla en aquellos argumentos con pruebas. Per tant, entenem que l'origen de la filosofia, en el sentit estricte de la disciplina, és el descobriment de l'argumentació, el fet de provar els teus arguments amb una base satisfactòria. Sota aquesta reflexió entenem, doncs, que la filosofia no és una disciplina inferior, ja que en molts temes hi participa d'una manera directa. Per això, com ja he anomenat abans, hi ha tantes branques de la filosofia, com filosofia política o filosofia de la ciència, de la història, fins i tot filosofia del cine, o d'altres àmbits, i ens podríem estar així dient disciplines tot el programa, ja que hi ha inacabables matèries en les quals hi participa d'una manera evident. Podríem afirmar, doncs, que la filosofia és una disciplina constitutiva de l'existència, i ressalto el constitutiu. És a dir, què vol dir això? Doncs ben simple, de l'existència, un cop existim, ha de succeir la nostra capacitat de dur a terme un pensament, dur a terme la filosofia, pensar sobre el que passa. Sense filosofar no podem en absolut pensar en la nostra vida i viure el nostre pensament. Viure sense tenir present la filosofia és viure en el desconeixement, és viure en la pura ignorància. Hi ha matisos, vull dir, hi ha casos en els quals pots prescindir de filosofar. Les ciències poden ser un exemple. En la matemàtica, vull dir, a veure, 2 més 2 igual a 4. No hi ha més. Aquí, per més que vulguis donar voltes, no hi ha cap més resposta. Però en d'altres s'ha de reflexionar per provar de saber el màxim sobre el món. Altres disciplines, posem la geologia. Per exemple, d'acord, la geologia mai ensenyarà a un geòleg com ha de viure. Certament que les ciències humanes mai ens mostraran el valor de la humanitat ni el seu propi valor. Per això hem de dur a terme la filosofia, per això hem de filosofar, per reflexionar sobre el que sabem, sobre el que vivim, etc. Cap altra matèria s'ocuparà el suficient com per dir-nos-ho de la mateixa manera. En el moment que s'intenta transcendir en art o política, un ja fa filosofia. Per aquest motiu és important, perquè ens ensenya a saber sobre d'altres sabers. Torno a preguntar-vos, companys, aquí, què en penseu d'això? Veieu la filosofia com un mitjà, com una eina, o com un fi ideal en el qual tu hi pots... Oh, sí, la filosofia ideal, idealista... Com ho veieu?
Bé, primerament m'ha agradat molt el que ha dit, que els filòsofs el que fan és argumentar i provar, i en aquest aspecte s'assemblen als juristes. Observar, argumentar i provar. I quan aquesta pregunta... jo la veig com a mitjà. Com a mitjà, que ha d'anar lligat necessàriament a totes les altres disciplines.
De fet, la majoria dels filòsofs ho diuen. L'única finalitat en si mateixa que existeix és la felicitat i, per tant, doncs, evidentment, és un instrument i, com he dit abans, un instrument al servei de les altres ciències, igual que altres ciències són un instrument al servei de la filosofia i de totes les altres. No diguem que és... que només hi ha... Bé, ja estic filosofant una mica aquí, potser, no? Però només hi ha un sol coneixement. Altra cosa és que nosaltres el dividim, l'estructurem, estructurem aquest coneixement en branques, doncs, per facilitar-ne el seu estudi i la seva aplicació pràctica. Però bé, aquesta és la meva opinió, diguem.
Bé, a mi m'agradaria centrar-me en filosofia, que etimològicament ve del grec, que vol dir amor pel saber.
Bé, en parlarem. No te m'avancis.
Ara t'he trepitjat el guió, ara. Bé, no, i deia això perquè, veritablement, jo el que considero és que la filosofia, com a concepte general, ha d'estar present en el dia a dia de la gent. És a dir, amor pel saber, voler saber més, voler créixer, voler conèixer, voler entendre les coses. Crec que aquesta és l'actitud que ens hauríem de marcar i el camí a seguir. Filosofar, encara que no sigui de la manera acadèmicament entesa.
Exactament, Pol, exactament. En referència al que deia Cels, provar... A veure, tots els filòsofs no són així, diguem, empiristes, no? En el que diríem la corrent empirista, que era basar-nos en l'experiència i en els objectes empírics, no? El dir el micròfon és groc, el veus, ho proves, i amb la raó, bueno, proves, no? Però hi ha d'altres que es basen en arguments més idealistes i posen la figura de Déu per justificar a vegades, saps? Vull dir, no tots ho justifiquen d'aquesta manera, no? Fa una estona comentava que a qualsevol edat es pot filosofar i com més aviat un ho dugui a terme, més aprendrà del que succeeix en el món. A partir d'aquesta afirmació, jo em pregunto el per què no s'ensenya filosofia a les escoles des de la primària. Els nens i nenes que actualment estudien matemàtiques, història, biologia, física, per què se'ls ha de privar de la filosofia? Això porta a que quan un creix ja no reflexiona seriosament, és a dir, només busca el camí, la resposta fàcil, a qualsevol problemàtica. És obvi que hem de guanyar-los la vida de la manera que nosaltres triem i fer el que nosaltres vulguem. Ara bé, això no implica que haguem d'oblidar viure-la, que és molt important. Un pot treballar d'advocat i no per això aquest ha de deixar de banda reflexionar sobre el món que l'envolta. La finalitat de la filosofia no és el fet de posar-se a pensar, és el fet de saber pensar. Per això considero que com més aviat s'ensenyi, com més aviat s'apliqui en els més petits, més aviat s'aprendrà a pensar. Com deia Kant, sapere aude, que vol dir la traducció, atreveix-te a pensar, mai és massa tard per començar. Per això sempre valora la filosofia en l'actualitat i per això, quan un estudiant de batxillerat afirma o decideix que vol estudiar filosofia, algunes persones del seu entorn li poden arribar a preguntar, doncs, ostres, per què estudies filosofia, no? Estudia alguna cosa més útil, alguna cosa que et serveixi. En aquest aspecte parlo des de l'experiència personal i penso que la filosofia sí que és útil. És útil per transcendir de la resposta fàcil i per saber que en el món és més complex del que un s'imagina. Vosaltres què considereu? O sigui, la utilitat, és útil la filosofia?
Bé, jo penso que útil sí que és. Útil és pensar, si no pensem no podem fer res. I tal com deia abans, és precisament un dels deures de l'advocat, a part dels altres, és tenir present la realitat social, pensar, reflexionar i intentar mirar pel bé, penso.
Ho he dit abans, evidentment que és útil, molt més útil del que penso que creu l'opinió pública actual i del que ens ensenyen a les escoles i als instituts. No és que s'hagi d'estudiar només a primària, també a secundària, i perquè és que actualment em sembla, personalment penso que és bastant greu que es faci només a l'ensenyament postobligatori, com és batxillerat. Vull dir, hi haurà molta gent que, bé, és que simplement coneixerà la filosofia com a concepte abstracte i aparcat, que estudia només una gent una mica, per dir-ho d'alguna manera, en algun sentit de la paraula, excèntrica, i poc més. Per tant, doncs bé, evidentment, doncs... Però clar, també hi ha una qüestió política, penso, no? I és que hi ha molta gent a qui no li interessa que s'estudiï filosofia, moltíssima.
Bé, ara amb això que diu en Francesc, és veritat. Primer m'agradaria comentar que em sembla interessant la idea aquesta d'estudiar filosofia a les escoles, en educació secundària obligatòria com a primària, però sobretot jo el que crec que seria interessant és ensenyar els nens a pensar, a ser crítics, a qüestionar-se les coses, a no acceptar dogmes que a vegades se'ns poden imposar des de la societat. I, per exemple, tenir interès per la cultura, per la lectura, pel cinema, per la música, entendre que una, per exemple, que una cosa que arribi a molta gent, que li interessi molta gent, no vol dir que necessàriament sigui la correcta o la bona. I, en general, ser capaç de valorar per tu mateix l'entorn que t'envolta.
Precisament parlant de l'estudi de la filosofia, nosaltres a primer curs de dret i com a la majoria de programes de les diferents universitats hi ha una assignatura que actualment es diu Teoria del Dret. Abans fins i tot es deia Filosofia del Dret, on s'estudien diversos pensadors com Kelsen, Mill i altres teòrics del dret que van ajudar a la formulació de la teoria del dret.
Compte que, en referència al que deia en Francesc, la filosofia és obligatòria en l'ensenyament postobligatori, però ara, segons la nova llei, volen que sigui només optativa. És a dir, és el que deies, l'interès, si interessa o no el fet de voler mantenir la filosofia. És a dir, si tu vius a Alemanya, per exemple, o Anglaterra, on hi ha dominat la filosofia analítica, i Alemanya la filosofia continental, bàsicament, allà quan un noi de la nostra edat, un noi, una noia, vol estudiar filosofia, ostres, s'ho prenen com quelcom important, com alguna cosa valorable, amb molt valor. Aquí no passa això, aquí et pregunten per què ho fas, per què l'estudies, és útil? Vull dir, et servirà? No et servirà quan siguis més gran per treballar? Què faràs? Vull dir, és això el que més o menys volia...
De fet, ni tan sols el postobligatori, perquè, clar, si fas batxillerat, sí, però si no...
Evidentment.
Hi ha molts universitaris que arriben a la universitat sense haver fet filosofia i d'altres que arriben, i parlo una mica d'experiència pròpia, sense haver-ne fet molta, com a mínim un curs.
Bé, en referència a això que hem estat parlant, he trobat d'interès una entrevista feta a la cadena SER al filòsof espanyol José Luis Pardo, que no, sincerament no coneixia, i va dir el següent, molta atenció, ja veureu que ho trobareu molt, molt, molt contradictori en referència al que hem estat comentant. La filosofia no és útil per abrir-se camino en la vida, ni para salir de una depresión. Al contrario, fomenta el conflicto, el desacuerdo, y encima no da dinero. No aporta soluciones, sino que más bien da problemas. Pero debemos plantearnos si queremos una vida solo orientada hacia la eficacia. Si la respuesta es no, serán necesarias la filosofía, la poesía... En aquestes paraules, la veritat, hi trobo un debat fascinant i com a modest estudiant de filosofia discrepo en la major part de la seva argumentació. Aviam, certament que la filosofia t'obre una sèrie d'àmbits de coneixement en els quals molts d'ells no hi trobaràs una resposta amb la qual puguis quedar-te satisfet plenament, en termes absoluts, cosa que pot portar al conflicte i al desacord. Però el que representa la filosofia és, com deia el Pol fa una estona, que m'ha llegit el pensament, la paraula filosofia representa... L'amor al coneixement, la paraula grega filosofia, dividida en philos, que vol dir amor, i sophia, que vol dir saber, representa l'amor al saber i al coneixement, i el fet d'acostar-se a la veritat. Això és d'un valor, el fet de voler filosofar, el fet de voler saber més, quan un es vol acostar al coneixement i a la veritat el que ha de fer és filosofar. És lícit quan un escolleix viure en l'ignorància, si vol. Ara bé, des de la meva experiència trobo que la filosofia només m'ha portat aprenentatge i coses positives. Aquí discreparia amb l'opinió del filòsof José Luis Pardo. A més, com a mode d'anècdota, certament potser sí que alguns cops m'he pogut afartar d'algun autor per la seva mania i per la mania que tenen tots els filòsofs, gairebé tots, explicar un tema senzill amb les paraules més complexes que et puguis trobar. Però globalment només m'ha aportat, com ja he dit, aprenentatge i coses positives, és a dir, m'ha ajudat a pensar, m'ha ajudat a conèixer més del que ja sabia. Ara citaré un altre filòsof que trobo que s'adequa més a la meva manera de pensar, que és Montaigne, filòsof francès del segle XVI, el qual va dir: la filosofia no s'ensenya a vivir. Això porta una pregunta que jo ara dirigiré, és a dir, amb això vol dir que no sabem viure? Jo crec que sí, efectivament, no sabem viure i, per tant, necessitem la filosofia perquè no som savis. El saber és el fi, la filosofia és el camí. D'aquesta manera, per Montaigne, la filosofia ensenyarà a viure i, en conseqüència, també ens ensenyarà a morir, que també és important el fet de no tenir por davant la mort, perquè què és la mort, sinó per què preocupar-nos de la mort si quan estem vius no hi és, i quan ve ja no hi som. És a dir, és important plantejar-s'ho, no?, el fet de saber morir i d'aprendre que la vida s'acaba. Animo des d'aquí a tothom que ens escolta a que de tant en tant obrim els ulls i fem una introspecció en nosaltres mateixos, és a dir, que mirem dins de nosaltres i afrontem els nostres dubtes i intentar buscar respostes a aquests. Que la vida no és solament el que ens passa cada dia, i hi ha molt més, o no? Creieu que val la filosofia com a eina per descobrir sobre el coneixement? Sobre...
Per suposat, de fet, no és que sigui problemes o que els construeixes problemes, el que fa és més aviat descriure'ls. No s'inventa res, penso, perquè és una eina útil i una eina abstracta per analitzar la realitat. I, per tant, ja dic, no crec que creï problemes o que sigui problemes. L'únic que fa la filosofia més aviat és descriure'ls o més aviat trobar-los, però trobar-los en el sentit que si no els troba els problemes hi seguiran sent. Per tant, bé, ja ho he dit, vull dir, insisteixo que és útil i és important.
Com a mode així d'explicació del filòsof espanyol, la conclusió en què jo arribo de l'argumentació d'aquesta és: per què saber més si mai ho tindrem una resposta objectiu o absoluta a quelcom filosòfic? Doncs jo, la meva resposta és molt clara, és ja que vivim, no?, ja que hem de viure, doncs que intentem conèixer sobre el màxim que sapiguem, és a dir, sobre el que més ens interessi. Per així conèixer, simplement ser curiós, es poden tenir enfrontaments pel que fa al pensament de cada un, però el fet de dialogar, parlar-ne, discutir-ho, almenys per mi com a filòsof o com a estudiant, com a modest estudiant de filosofia, ho fa molt interessant i sempre s'acaba aprenent alguna cosa. Per tant, atreviu-vos a pensar, que com ja he dit, mai és massa tard per començar. A partir d'aquí, ja en els següents programes, entrarem en temàtiques més específiques i concretes per veure què deien els filòsofs que han passat a la història gràcies a la seva manera de pensar. No parlarem d'un filòsof per programa, ja que a la llarga tots no hi cabrien i em semblaria egoista deixar-ne fora algun. L'objectiu serà parlar d'un tema i a partir d'aquest saber el que van dir un parell o tres de pensadors segons el tema proposat. Tot i això, és probable que a la llarga hi hagi alguna petita excepció perquè per la complexitat d'algun autor en específic, però que serà en pocs casos.
Doncs Adrià Giró, moltes gràcies per haver-nos acompanyat, per haver-nos acostat la filosofia, i estarem expectants per conèixer i poder parlar dels grans temes que s'ha ocupat aquesta meravellosa disciplina al llarg de la història. Ens escoltem d'aquí 15 dies.
Exactament, ens escoltem aquí 15 dies. I un segon, abans d'acabar m'agradaria fer un incís en una cosa que he dit abans, errònia, l'he dit en Cels, la raó, els empiristes i els racionalistes. Els racionalistes utilitzen la raó, però a vegades donen la figura de Déu per justificar la seva argumentació. Descartes era un racionalista que es basava en la raó, però que basava la seva argumentació en l'existència de Déu per justificar una mica... Ja m'entens. L'empirisme és l'altra branca, diguem, de que no, que tot és experiència, tot és sentir, tot és el que sentim amb els sentits. Bé, ja està.
Doncs fet aquest incís, tanquem la secció d'avui i ens anem ja cap al final del programa. Què? Com ho heu vist, això? Tornem d'aquí 15 dies o què?
Tornem.
Per suposat que sí.
Home, i tant, no? Vull dir, només ha començat això.
A veure si ens deixen. I bé, abans de marxar, us expliquem que si us voleu posar en contacte amb nosaltres a través del correu electrònic cafè.setradio@gmail.com ho podeu fer per comentar-nos el que vulgueu, sigui per fer-nos algun suggeriment o, per què no, alguna crítica. Nosaltres estem oberts a les crítiques, especialment si són constructives. I bé, ara sí que abans de marxar ho farem amb música. I és que cada programa acabarem amb una cançó que creiem que pugui resumir o tingui a veure amb el que ha estat el programa avui. Fa una estona estàvem fent un repàs al mes de setembre i la veritat és que la conclusió que ens queda és que els temps estan canviant, almenys a mi personalment. Crec que alguna cosa comença a ser diferent. No sé si ho compartireu amb mi, però aquesta és la sensació que tinc des de fa ja uns quants anys. Ningú sap cap on anirem, ni tan sols si aquest canvi serà bo. Però cada vegada que penso que els temps estan canviant, em ve al cap una cançó de Bob Dylan, The Times They Are A-Changing. Una cançó del 1963 que ja parlava de canvis. Dylan, ja fa més de 40 anys, ens regalava versos com aquest. Veniu, escriptors i crítics, que profetitzeu amb les vostres plomes. Mantingueu els ulls oberts, l'oportunitat no es repetirà. I no perdeu massa d'hora, perquè la ruleta encara està girant i ningú pot dir qui serà designat, perquè els que perden ara seran els que guanyin després, perquè els temps estan canviant. Això sí, canviïn o no els temps, si voleu, ens tornem a trobar d'aquí 15 dies a la sintonia de Punt 7 Ràdio, aquí, al cafè. Molt bona nit i molt bon cap de setmana i ara us deixem amb Bob Dylan.
I'm gathering people wherever you roam. And admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times they are a-changing. Writers and critics who prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. 'Cause the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are a-changing. It is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are a-changin'.